Les... Aniversari d'Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
També a hipercor.es.
Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bona tarda, benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Passen 5 minuts de les 3, som un dimecres més de nou aquí amb tots vosaltres. En la manera d'actuar som molt diversos. Si bé sempre és una tasca compromesa això d'agrupar les persones segons la manera de ser i d'escriure unes tipologies, el que és cert és que fer-ho ens ajuda a conèixer-nos una mica millor i a comprendre una mica més els altres també. Si observem com les persones reaccionem en el dia a dia, podrem veure que hi ha persones que són més d'acció, persones més emotives i altres persones més reflexives, més mentals. Tots tenim cos, tots tenim cor i tots tenim ment, però regeixen la nostra manera de ser a parts iguals o potser n'hi ha una part doncs, que predomina a cadascú. N'hi ha alguna que d'alguna manera ens estira més que les altres. Doncs això és el que parlem avui, tot seguit, el De cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'aquests tipus de persona, de les persones més viscerals, persones més emocionals, persones més intel·lectuals, i intentarem respondre què hem de tenir en compte en el nostre procés personal segons si ens regeix el cos, el cor o el cap. I ho farem amb els següents convidats. Avui serà amb nosaltres Meritxell Obiols, doctora en Ciències de l'Educació, coach, formadora i supervisora de coach, i coautora amb Alejandro Fiol del llibre Coaching para Todos, d'Editorial Plataforma. I també tenim amb nosaltres els nostres col·laboradors, que avui tenim aquí el Jordi Casado, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Que ens portarà la paraula de coach, i tenim l'Esteve Pujol, que ens portarà els pensaments d'un educador. Esteve, bona tarda.
Déu vos guarda tothom.
També ens acompanya el Jordi Carretero des de Control de So, i amb tots ells comencem un dimecres més, De cap i de nou.
Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat, De cap i de nou.
Sense més preàmbuls, anem a conèixer la nostra convidada d'avui, en Meritxell Obiols, doctora en Ciències de l'Educació, coach, formadora i supervisora de coach. Dirigeix el màster en intel·ligència emocional i coaching en l'entorn laboral a la Universitat de Barcelona, és directora de Coaching BCN i és coautora amb Alejandro Fiol del llibre Coaching para Todos, d'Editorial Plataforma. Bona tarda i benvinguda de nou al nostre programa.
Bona tarda i moltes gràcies per tornar-me a convidar.
Un plaer, Meritxell. Tenim aquí el llibre, aquest llibre que va sortir ara ja fa uns pocs mesos, Coaching para Todos, herramientas para el cambio personal y profesional, i que veiem a la portada una formiga, tres formigues. Una formiga que aixeca una mena de cirera, podríem dir, o una grosella, una altra que aixeca un tronc i una altra que aixeca una pedra.
Exacte.
I què vol dir aquestes formigues?
Les formigues...
Són formigues,
doncs...
poderoses, perquè estan aixecant totes tres cadascuna el que porta.
I bueno, la simbologia de la formiga seria, doncs, perquè les formigues són éssers vius, doncs, que treballen per aconseguir que les coses passin. Que això, de fet, és el que caracteritza un procés de coaching, on se suposa que s'han de fer coses per aconseguir allò que la persona es proposa.
Uh-huh. Un procés de coaching. Recordem, potser per les persones que encara els sona una mica allò de què és això del coaching, què és? Com ho podríem definir?
Per a mi és una metodologia d'acompanyament de les persones que facilita que les persones puguin aconseguir allò que es proposen, que d'entrada les persones ja tenim recursos i som capaces, però a vegades doncs, el fet d'aconseguir un objectiu, una meta, a vegades és potser massa esforçat, a vegades doncs, també hi ha obstacles que m'ho impedeixen i llavors doncs, la metodologia del coaching d'alguna manera promou que la persona es comprometi amb si mateixa, perquè a vegades els objectius que més costen d'aconseguir són aquells que només depenen de nosaltres. Els compromisos versus altres persones és més fàcil que s'executin, perquè hi ha el compromís vers l'altre, però aquells que tenen a veure només amb nosaltres, que només hem de rendir comptes a nosaltres mateixos, aquests són a vegades els que més costen. Llavors, el fet d'haver-me de comprometre amb algú fa que moltes vegades això faciliti que aquest procés s'acabi fent realitat.
De fet, la paraula coach, traduïda literalment, seria entrenador?
Sí, però no. A veure. Sí, té aquesta accepció en anglès d'entrenador, però en el món del coaching no és aquesta l'accepció. Coach també en anglès vol dir carruatge. I el carruatge és el vehicle que facilita doncs, el transport d'un lloc on estem allà on volem arribar. És aquí on el coaching, en el nostre sentit, té aquesta excepció, és a dir, de vehicle, som com un vehicle que facilitem un viatge. I aquest viatge doncs, és molt més fàcil fer-lo amb un vehicle així perquè és més ràpid, és més còmode, és menys cansat, genera menys desgast, doncs aquesta és l'excepció de coaching quan nosaltres parlem de que som coach, som vehicles.
I qui estira? Qui estira aquest carruatge? Qui es posa al davant?
Qui porta el carruatge? Nosaltres som el carruatge, però el porta la persona que l'ha de conduir.
El que ha d'estirar, no em fan la feina, eh? Si jo faig, d'alguna manera busco que hi hagi una persona, un coach, que m'acompanyi o m'ajudi a fer un procés, he d'estirar jo del carro.
No, correcte.
No em farà la feina.
Correcte, perquè més el conductor és qui sap on ha d'anar. Vull dir, nosaltres seríem la carrosseria, diguéssim.
Una eina, el coaching també, que utilitza sobretot el diàleg.
Ah, exactament.
És així?
La conversa. La conversa, és a dir, una sessió de coaching, bàsicament el que té com a eina fonamental és la conversa. Llavors, ho nodrim d'altres recursos, evidentment, però l'eina fonamental és la conversa. Vull dir, llavors, per això a vegades el coaching es confon, perquè la gent doncs, introdueix altres recursos i diuen que allò és coaching. No.
Altres recursos com poden ser?
Doncs programació neurolingüística, doncs les visualitzacions, el fer coses, doncs dinàmiques de grup o dinàmiques individuals, que sí, que això... Però tot això són recursos per afavorir la conversa, només per això, és a dir, per facilitar plantejar preguntes, perquè aquesta metodologia no és una conversa, no és una tertúlia de cafè, sinó que és una conversa on el coach bàsicament el que fa és plantejar bones preguntes, que permetin què? Que el coachee, el client, la persona que acompanyes, es pugui plantejar coses que no s'ha plantejat abans. Aquest és el gran repte, que ajuda les persones a obrir perspectives noves, a pensar en allò que no s'havien plantejat, a pensar en alternatives, solucions que no, fins ara doncs, no acaben d'aflorar. Aquesta és la tasca del bon coach. I si per fer una bona pregunta doncs, em serveixo d'una dinàmica, perfecte, però aquella dinàmica ha de servir per plantejar una pregunta. Si no, no
el diàleg és el centre.
Correcte.
Algunes persones, també és una pregunta que ja havia sortit alguna altra vegada en el nostre programa, però ara fa temps i que potser també és moment doncs, de recordar-la. Quina diferència hi ha amb un psicòleg? Alguna persona pot pensar, ostres, tot això que m'està explicant em sona un diàleg amb un psicòleg o amb un psiquiatre, no? Quina diferència hi hauria?
Per mi hi ha una diferència molt, molt clara. I llavors, per això, si tothom es queda en el terreny que li toca, no ens tenim per què trepitjar terreny. Ni uns amb els altres ni al revés. És a dir, el psicòleg treballa amb persones doncs, que on hi ha patologia, d'acord? I llavors això suposa que el psicòleg moltes vegades ha de treballar amb la persona amb el seu passat, on hi ha temes no resolts que per poder avançar, doncs necessita resoldre aquells temes per després poder portar a la persona en un moment present ben col·locat i que pugui avançar. Clar, tota aquesta feina és la que no ni podem ni hem de fer els coach. D'entrada perquè la majoria de coach no són psicòlegs, això ja per començar. I després perquè no toca, senzillament. Vull dir, si estàs fent coaching, el treball és de present a futur. I si les sessions que fem ens hem de dedicar a explorar el passat, mal assumpte. Llavors vol dir que ja estem fent una altra cosa.
Avui en introduir el programa anava exposant el tema aquest dels tipus de persones, més mentals, persones més emocionals, persones més corporals o viscerals, i això en el coaching tipològic, és el que vosaltres, l'Alejandro Fiol i tu presenteu en el llibre Coaching para Todos, té un paper molt important. Potser seria ara hora doncs, de definir o ampliar la definició de coaching en aquest tipus de coaching, que seria el coaching tipològic.
Correcte. Mira, primer, una cosa que sí m'agradaria deixar clara és que per a nosaltres no és un tipus de coaching diferent. Personalment penso que de coaching n'hi ha un. És la conversa, una conversa amb una metodologia, amb uns passos molt concrets, vull dir, té unes fases molt pautades i ja està. I llavors, per mi, coaching n'hi ha un. Encara que ara l'acompanyen de 300.000 adjectius diferents, val? I nosaltres l'hem ficat aquest, però la idea és dintre del coaching, aportar un recurs nou. Coaching tipològic en el sentit que aportem un recurs nou. Per a què? Per facilitar les persones que acompanyen persones, que poden ser coach, poden ser psicòlegs, educadors, poden ser líders d'equips, és igual, gent
poden
que acompanya
gent. Poden ser pares
i mares. Igualment, clar. Doncs és aportar unes tipologies que ajuden doncs, a poder saber de quina manera és millor acompanyar una persona o una altra, segons sigui de tipologia més física, més emocional, més mental. Això no s'acompanya exactament igual, i això ho veiem com a coach, eh? Això l'Àlex i jo vam arribar a aquesta conclusió perquè treballant d'una manera o d'una altra, veus que els resultats són diferents.
Quines característiques tindria cada persona o cada tipologia, cadascuna d'aquestes tres tipologies? Com les podríem distingir? Perquè, clar, hem de partir de que tots tenim un cos i tots responem visceralment en determinats moments, tots tenim emocions i la capacitat d'emocionar-nos i de plorar i de riure, i tots tenim ment pensant, no?
Correcte.
Llavors, què vol dir que uns són més d'una tipologia o són més d'una altra?
Mira, encara que tots tenim, tal com molt bé expliques, no? Tenim les tres tipologies, no? Però sí que tenim una manera predominant de relacionar-nos amb el món. Llavors, les persones que tenen una tipologia més física són persones molt encarades a l'acció. Són persones que, sobretot, el que volen és fer coses. Ells resolen des de l'acció. Aleshores, tu com a coach o tu com a persona que acompanyes a gent més física, per facilitar que aquestes persones millorin, ho hem de fer molt des del responsabilitzar-los del que fan, ajudar-los a fer les coses millor, perquè quan fan les coses millor, se senten millor i també alhora també pensen d'una manera més positiva. Llavors, inclús com a coach, ara jo parlo com a coach, la gent de tipologia física a les sessions necessiten fer coses. Aquests són els que a les dinàmiques els hi va bé. Saps?
Aquestes serien persones d'aquelles que diu, ostres, és que t'has d'aturar i pensar una mica abans de fer.
Ah, exacte. Doncs als físics els costa molt, no? Si hem de pensar és fes-me fer alguna cosa perquè pugui pensar. És a dir, li fem fer coses perquè pensi. Perquè en sessions de conversa convencional de coaching els físics es poden avorrir. Perquè el bla, 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 diuen, bueno, però aquí bla, 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 però
aquí molt parlar, però aquí no estem fent res.
Exacte, aquí
no
fem res.
El món no ha canviat mentre parlem.
Exacte, i llavors els físics, només la conversa pura i dura se'ls queda curt.
Els queda àrida, també, no?, d'alguna manera.
Sí, no, els hi sembla que no fan res.
I Meritxell, et pot costar en aquests moments també que vivim que hi ha gent amb molta ansietat i que la porta en la seva motxilla diferenciar una persona amb una tendència física o una persona que potser no és física però té molta ànsia del ja, la resposta, l'acció?
A veure, aquí potser a mi una de les coses que em permet destriar més és amb quina emoció venen. Els físics, com que tenen molta ànsia de control, perquè són d'aquells que trepitgen fort, i a vegades no saben ni a on ni a qui trepitgen, una emoció que amb la qual venen molt present és la ràbia. Són gent que estan molt emprenyats amb si mateixos o amb el món. En canvi,
quan hi ha un conflicte d'alguna manera amb el que ells voldrien que fos i no és, més aviat el que els surt és nuig.
És l'agressivitat és l'emoció que més els caracteritza.
Que no vol dir que vagin trencant tot el que troben.
No. Potser metafòricament sí.
Metafòricament.
Deixem-ho metafòricament. O amb paraules, o amb mirades, o amb to de veu, es pot trepitjar de moltes maneres i es pot ser agressiu de moltes maneres. En canvi, els que la gent més emocional, l'emoció que els caracteritza és la tristesa. Veu. És un altre estat anímic.
Com serien aquestes persones? Com les podríem distingir? Partint de que tots tenim emocions. Doncs una persona en què predomina l'emoció, en quins moments diríem...
Mira, l'emocional, per exemple, en sessions de coaching o inclús en conversa, no cal que siguis coach, és que només que acompanyis persones ja te n'adones. Són persones que necessiten molt parlar i ser escoltades. I el propi verbalitzar, fer aquest buidatge emocional, ja els resulta una solució per ella mateixa. Llavors són sessions on el coach a vegades també li dona la sensació de dir, bueno, jo estic aquí, em sembla que és com no sé, no faig res.
No faig res, no només estic aquí.
No em dona temps ni de fer preguntes, perquè acapara la sessió, eh? Vull dir, són persones que, el que costa és frenar-los, perquè hi ha molta necessitat d'explicar el que senten i que el que els fa, són molt descriptius amb els fets, amb les emocions. Llavors, doncs, són persones que tenen molta necessitat de verbalitzar. Val? I llavors, amb ells, a diferència dels físics, que els has de fer responsables del que fan, amb els emocionals els has de fer responsables de com se senten, perquè... Quan ells saben, quan et sents així, és quan tu després actues d'aquesta manera i és així com després penses el que penses. L'emoció és com si diguéssim és la capdavantera.
La porta d'entrada.
Correcte. Llavors, aquestes persones, què tenen de bo que quan emocionalment estan bé, són brillants? Sí, són les persones que després...
Brillants, què vol dir? Treuen bones notes?
Són les que, d'alguna manera... Clar, una persona que és molt emocional, quan l'alegria, l'optimisme les caracteritza, es mengen el món. I en processos de coaching són les que et donen unes satisfaccions enormes, perquè és que volen fins al cel. Són persones que emocionalment... les emocions positives els donen moltíssima força.
I en canvi, ara fa un moment, quan parlàvem de les persones més físiques o més viscerals, aquestes persones, a part d'aquesta part costat més agressiu, que seria la part fosca, podríem dir, o la part més negativa d'aquest temperament o d'aquesta manera de fer, en positiu, què tindrien? Quan estan en un bon moment, quan han aconseguit fites, quan estan bé?
Quan les persones fan coses extraordinàries, perquè són persones molt potents, molt fortes, i llavors són corredors de fons. Aleshores, són persones que, per la seva fortalesa, la seva energia, són molt carismàtics, perquè, ja et deia, trepitgen fort, però si a més de trepitjar fort, trepitgen en el lloc adequat, doncs aconsegueixen resultats molt potents.
Això del trepitjar en el lloc adequat, és que t'imagines allò de, home, si et trepitja el peu, escolta'm, no és el lloc adequat, no? Si trepitja així. I ens quedarien les persones mentals, les persones reflexives, què en diríem d'aquesta tipologia, des d'aquesta...
Sí, és una altra... Són les persones com més intel·lectuals. En converses de coaching s'hi senten molt còmodes, perquè la conversa de coaching pura i dura es basa molt en la conversa, en el fer pensar, fer reflexionar, el repte intel·lectual que et plantegin una pregunta que no t'han fet abans és molt encoratjador. Llavors, doncs, són persones que, en aquest sentit, doncs, són persones amb saviesa, però quan, diguéssim, estan en la seva part negativa, a vegades poden tenir un cert punt de prepotència, no? Perquè es creuen
com... De soc savi,
sí,
soc molt
exacte,
savi.
Tenen una mica de...
moltes coses.
Els agafen atacs d'importància, que dic jo. I aleshores, doncs, clar, en aquest cas, doncs, són persones que si les seves creences, si el que pensen, doncs, són pensaments distorsionadors, si s'autosabotegen, funciona molt malament. I llavors són
persones... Si s'envien missatges negatius, d'alguna manera, no?
Exacte. Mm-hmm. Llavors, amb ells el que has de treballar molt és el tema de creences, fer-los responsables de la manera que pensen.
Creences, que no parlem de creences religioses, no?
No.
A vegades quan es parla de creences es pot entendre el que crec i el que no crec, i quan es parla en un ambient més, doncs això, de coaching o de psicologia, quan parlem de creences, parlem de tot allò.
Manera d'interpretar la realitat. Uh-huh. Què penso sobre la realitat, sobre les coses que em passen? Uh-huh. Doncs quan la manera d'interpretar la realitat és distorsionadora, aleshores se senten malament i actuen de manera molt poc funcional.
I quan estan bé, quan aquestes persones han fet un bon procés, han aconseguit les fites que es proposaven, què podríem dir d'aquestes persones?
Són persones inspiradores, de saviesa, però
en majúscula.
Són persones que són grans referents, són grans mestres, uh-huh. Són persones amb molta llum en aquest sentit. Llavors, ells en el moment... Són persones que, quan dèiem quina emoció predomina en els físics, és la ràbia, uh-huh. En els emocionals és la tristesa, i en els mentals és la por.
La por?
La por. Els mentals poden arribar a ser grans porucs. Bueno, perquè hi ha aquell pensament, doncs, que... El què poden pensar els altres de mi, la por a no ser capaç, és a dir, com que el seu imaginari...
Per tant, no una por de em trobo davant del perill i l'he d'afrontar, sinó m'imagino què passarà, que correcte. Una por més aviat al futur, no?
Exacte. Uh-huh. El pensar amb el pitjor dels casos, doncs llavors ells s'hi recreen i clar, es munten allà uns escenaris que són per apretar a córrer. Uh-huh. Llavors és confrontar aquestes creences i dir, i això què té de veritat? I en què et bases per afirmar que això et passarà? Uh-huh. I és anar desmuntant totes aquestes creences i que la persona entengui, doncs, que això és així.
Esteve.
Deixes afegir una cosa, Meritxell.
I tant.
I els mentals, d'això que vosaltres en dieu mentals, que es podria donar altres noms, perquè històricament hi ha algun nom, si me'n recordava, de fa 55 anys, us podria dir unes quantes classificacions d'aquestes, que, curiosament, tenen, de vegades, una certa tendència a la superstició.
Sí, els
persones
mentals.
Molt mentals, sí. Molt racionals, precisament per aquesta por, es refugien i donen creença, donen convenciment a les supersticions, és a dir, allò que no té cap element racional.
Però sembla que allò lògic seria que fossin els més lògics
això,
de tots, no?
Exacte, doncs aquí hi ha una aquella... Parlaré de les compensacions, no? És una compensació que han de pagar, no? Mm-hmm. S'agafen el més irracional, que és la superstició. Vaja, no ho sé, vull dir,
Curiós. Hem sortit al carrer, els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona han sortit pel barri i han preguntat sobre això que parlàvem avui, i la pregunta era: què es considera més, si una persona d'acció, una persona emotiva o una persona reflexiva? I anem a escoltar, doncs, què els hi han dit, si us sembla.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué es considera más, una persona de acción, una persona emotiva o una persona reflexiva?
De fet, relaciono els tres valors, però sóc una persona que actua després de pensat.
Emotiva, cada uno es como es.
Una persona reflexiva, porque no hago las cosas sin pensarlas un par de veces, por lo menos.
Reflexiva, bueno, porque pienso bastante las cosas, ¿no? Bastante.
Pues emotiva, porque tengo instinto de humor.
¿Tienes cambios de humor?
Sí, cambios de humor.
Ah, pues gracias, señor.
Adiós.
Això era el que deia la gent del carrer. I no sé si és fàcil realment ser conscient de si predomina en un mateix un dels tres centres, podem dir una de les tres intel·ligències, més mental, més visceral o més emocional.
Hi ha vegades persones que són molt, molt clares i altres, per això nosaltres parlem també de tipologies mixtes. En el llibre, uh-huh. A part de les tipologies pures, parlem de tipologies mixtes, on en les dues tipologies mixtes que contemplem, la part emocional hi és. Uh-huh. Perquè pot haver gent que sigui més mental-emocional i persones que siguin més físiques-emocionals, però en totes dues l'emocional està present.
El que m'ha sorprès en aquesta precisió que feu també en el llibre és que parleu, per exemple, el mental-emocional és aquell que és mental però que, en canvi, no connecta amb les seves emocions, s'amaga de les seves emocions. Però em sembla que no seria mental perquè no es recolza.
no reconeix les... Per exemple, un mental, a millor, no vol reconèixer la seva por. I s'escuda i racionalitza, doncs dona explicacions mil per explicar la manera d'actuar que és irracional, en el fons. Llavors intenta explicar-se la seva forma d'anar pel món, que és poc funcional.
Si cada persona, diríem, en un determinat moment, o potser encara prèviament, la clau per de saber en un moment si sóc d'una de cadascuna de les tipologies, en què m'hauria de fixar? Què hauria d'observar jo amb mi mateix per dir, a veure, què predomina més en mi? Perquè, certament, allò que dèiem, no? Tinc emocions, penso i també actuo, i en determinats moments pot semblar allò que dius, a vegades, mira, depèn del dia, a vegades sóc més així, a vegades sóc més aixà, hi ha èpoques de la meva vida que he estat més així o altres èpoques més aixà. Però segurament n'hi ha una que predomina i potser em costa de veure-la. En què m'hauria de fixar?
Per una banda, això, el que et comentava de l'emoció predominant, quina és l'emoció que, en la meva vida, quina és l'emoció que més presència té en el meu funcionament diari? Soc una persona que quan m'enfado, una emoció que em surt molt és més l'enuig, o és més la tristesa, o és més la por?
Aquesta seria una pista.
Una altra pista seria, quan tinc situacions, tinc problemes, normalment els problemes que tinc que venen donats perquè em sento malament, perquè el que faig no me'n surto amb les coses que faig, o perquè, perquè els meus pensaments, quan començo a pensar, m'enredo jo mateixa.
Però quina part vull més, no? Si la impotència de poder fer o no fer, si el dolor de sentir-me d'una manera o d'una altra, o el caos mental, no?
Correcte.
Això seria també una altra pista.
I en positiu també seria el mateix, és a dir, en els moments que jo em sento més brillant, amb més fortalesa, és els moments en què em sento millor, o és quan les coses em surten bé, o és quan a nivell mental tinc les coses clares i sé què vull i a on vaig. És una mica també, és una manera de poder-me percebre.
Esteve. anava a dir, però s'ha aixecat el dit. Vinga.
Avui, com que em sento força en el meu terreny, clar, jo diria que els que estem una mica obsessionats per la psicolingüística, que ens fixem molt en les coses que diem, com
el llenguatge.
Clar, llavors, el vull, el sento i el penso, mirant la freqüència i sinònims que apareixen, podria ser una pista.
Què vol dir
el
això?
Vull, on predomina el vull...
Vull.
El verb voler.
Com que he dit això que el cap bullia, per això ara pensava dir que ara... No,
el vull que
ara
diem...
Ara m'estaves fent bullir a mi.
El vull que diem en el subdialecte barceloní. El sento i sinònims.
És a dir, la persona
penso,
que diu vull això, necessito això...
És allò el que té un predomini visual, diu molt, veig, no ho veig clar, això és fosc, no?
I el que té predomini visual, què és?
No, a veure, és una altra tipologia de les entrades sensorials predominants, no? Però a vegades es capta això per la manera de dir, home, sento que... Clar que diu sento. I, clar, aquesta persona, doncs, més aviat és auditiva, no? Dic que les paraules, dic, però ara es compro bastant cap a casa.
Però està bé ben trobat.
Són pistes que ens ajuden a tots a observar.
Pistes, exacte.
I que, en tot cas, després podem anar fent el nostre camí.
S'han de complementar, no? I enriquir.
Com una eina més per anar fent el propi camí.
Ja he ficat cullerada, Meritxell.
No, però està ben trobat. Sí.
Vinga, parlant de camí, tenim aquí una cançó que es diu El camí i que canten els gossos. Anem a escoltar i després em dieu cadascuna a veure quina és la frase referent al que estem parlant avui que us ha agradat més. Vinga.
Que baixen pel mateix camí d'altres
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui al decapidenou parlem de tipus de persones, d'una possible tipologia per valorar o veure, agrupar les persones segons si són viscerals, emocionals o intel·lectuals, i ens preguntem què hem de tenir en compte en el nostre procés, avui noi, m'encallo tu, en el nostre procés personal segons si ens regeix el cos, el cap o el cor. Abans de la cançó us deia, us he posat deures, dic a veure quina frase, en referència al que estem parlant avui, us agrada d'aquesta cançó que escoltàvem de Gossos, El camí. I en què ens quedem, Meritxell?
Bé, jo la tinc molt clara, eh?
Vinga.
A més, sembla la del Jordi, que us la dirà després, perquè té bé molt a veure amb el que...
Això és perquè estan de costat i s'ho han dit, eh?
Calla.
S'ho han dit, profe. Jo, com que estic a l'altre cantó de la taula...
Vinga. A veure, aquests...
Jo trio...
Tant si s'han copiat com si no. Ara.
Si podem veure l'horitzó, hi haurà un camí.
Si podem veure l'horitzó, hi haurà un camí. Jordi...
Mentre hi hagi un lloc on anar, hi haurà un camí. Mentre això... tinguis una passió, esteu mentre tinguis una il·lusió...
I sou coach tots
que
dos,
que s'assemblen, eh? S'assemblen, eh?
I el psicòleg, què diu el psicòleg?
Mira, jo, allò, en fi, per la meva edat i perquè estem al final de novembre i perquè alguna vegada he escrit algunes coses semblants, quan formi part dels que no tornaran, amb un somriure em podrà recordar.
Quan tot formi part del...
Quan tu, sí. A veure, jo ho aplico a una persona, eh? Quan tu formis part dels qui no tornaran, amb un somriure em podràs recordar.
Us heu fixat...
Per sort.
Us heu fixat que vosaltres dos heu escollit una frase més de mirada endavant, sí. I tu una de record?
Perquè quan ja es mira molt més tros de la vida feta als 72 anys que no pas de la que, segurament, que seria una bestiesa, que quedés per davant... Home, doncs, clar...
Però us heu fixat que, a més, abans fèiem aquesta diferència entre moltes altres, no? De, mira, els coachs treballen més del present cap endavant i els psicòlegs del passat cap al present, no?
Jo no ho veig com a psicòleg, sinó com
a
persona...
No, però no deixa de ser curiós.
Com a persona d'una edat certa, que deia aquell, no d'una certa edat, sinó d'una edat certa, no?
Anem a fer recollir també pensaments...
No soc gens pessimista ni funerari,
que
em coneixeu bastant bé.
No ho dèiem pas en aquest sentit.
Perspectiva d'edat.
Pensaments d'un educador? Pensaments d'un educador. Vinga.
De cap i de nou. Pensaments d'un educador.
Esteve. Llibre, pàgina, avui encetem el llibre Pensaments d'un educador...
Encetem, ja fa 500 anys que estem fent...
L'obrim.
Sí, en el punt 5.3.
5.3.
5.3. I dic, la igualtat sense justícia és injusta.
Què vol dir això?
A veure, això és elemental, però és allò de... sap què, professor? Nosaltres tractem tots els fills igual, no hi fem diferències. Clar, penses, pobres fills, no? Perquè, esclar, per exemple, si un porta unes ulleres amb 3 diòpteries, ja veig tots els nanos amb ulleres d'aquelles, fotent-se de cap
perquè
de...
No es queixin, perquè no...
O tots amb cadira de rodes, perquè... No, a veure, no, absolutament. És a dir, la justícia està, en fi, la definició, suposo que era de Justinià, no? Donar a cadascú el que li correspon. Això és la justícia, no? Allò que correspon a cadascú. Per tant, la igualtat pot ser... És a dir, la igualtat és la màxima, la suprema injustícia. Tots igual, és la suprema injustícia. A cadascú...
Que fer per a tots.
Clar,
que fer per a tots és
injust.
No,
clar, a cadascú que li correspon. Aquesta és la justícia suprema, perquè som diferents, no? Per tant, no, hem de tractar diferent a tothom. Per què? Ai, coi, doncs perquè som diferents i això és el que ens uneix tota la humanitat, no? Però una cosa és l'arbitrarietat. Això és el que volen dir els pares en aquest cas, no? Que no són arbitraris. Què entenem per arbitrarietat? Home, doncs quan no hi ha fonament objectiu. Per exemple, si jo a una persona no el deixo ser metge perquè no és llicenciat en medicina, això no és arbitrarietat perquè respon a un concepte objectiu de capacitat professional. si li trec la feina perquè és de Terrassa, un servidor de Sabadell, ja ho sabeu, això sí que seria una injustícia, perquè no té res a veure ser bon metge o ser llicenciat en Medicina i Cirurgia amb ser terrassenc, no? Vull dir que això sí que és arbitrari. Aquesta és una injustícia.
Ara ens començaran a trucar de Terrassa. I
ei, de Terrassa, salutacions a tots els agarencs, va. Sí, la igualtat és el que és comú a tots. La diferència és el que ens fa distints, el que ens fa diferents. Per tant, en allò en què som iguals, doncs molt bé, no? Hi ha una frase de la Margarit Yourcenar, o Yourcenar, de fet és un pseudònim, que és lluminosíssima, tan lluminosa que em va agradar moltíssim quan la vaig llegir. El nostre gran error consisteix a tractar d'obtenir dels altres les virtuts que no tenen i a negligir, en canvi, el fet de cultivar les que posseixen. Genial. Aquella dona era clarivident respecte d'això. A vegades els educadors ens esforcem a fer sortir qualitats. Escolta, que no. L'educant no va per aquí. I, en canvi, oblidem aquelles de les quals sí que podríem treure profit.
Una gran
no?
capacitat d'escolta demana això, eh?
Esclar,
per part de l'acompanyar...
Que és el que deia la Meritxell, a veure com és aquesta persona. Això no vol dir que renunciem a aspectes que cal potenciar, però sabent que bé, que no és la seva vena, no? Que seria injust fer aquesta insistència i seria picar en ferro fred, no?
Tenim una altra frase, sí, que és altra... la 5.16. Vinga, sí, va, ràpidament.
El vent mou el molí, però el molí frena el vent. És que un servidor de vostès va estar molt temps pensant a veure quina era l'acció-reacció d'un molí. Molí de,
sí,
de vent,
sí, sí,
no?
Sí, un molí de molins.
Clar, i fins que vaig descobrir, oh, meravella, que el vent mou el molí, però el molí frena el vent, eh?
Clar, com més molins hi ha,
exacte, si
menys
poses
potència té el vent.
500.000 molins, el vent es pararà. Perquè, home, perquè, és a dir, allò de l'acció-reacció és... constant, a tot arreu, tota realitat té dues cares i percentatges de cares, que quedi clar, no allò només o blanc o negre. Tota la gamma dels grisos, tots els matisos.
I això què vol dir amb això que parlem avui?
Mira, que tota qualitat inclou un defecte, per exemple. En química, tota oxidació comporta una reducció. I en economia el que paga és un i el que cobra és un altre, no?
I amb tipologies mentals, emocionals...
Sí,
i...
clar, és a dir, imagina't la persona 99,9, fem el percentatge, perquè al 100 ja hem dit que no, mental, home, clar, jo diria, es perdrà profundíssimes emocions i potser no sabrà plorar, i es perdrà no saber plorar. El que és d'una gran fisicitat, possiblement es perdrà analitzar les coses i gaudir de l'art o de la bellesa, perquè, home, perquè potser li serà més escadusser aquest component de tipus emocional. Potser no sabrà llegir un llibre interessant, potser, etcètera, no? Per tant, això... Per tant...
I l'emocional, el que és 99% emocional...
Home, segurament haurà de patir moltíssim, no? Perquè, esclar, tindrà tant els sentiments de flor de pell que els raonaments no li diran res, els esforços li semblaran banals i no sortirà d'aquesta foscor, d'aquesta tristesa que deia... Escolta, patirà moltíssim aquesta persona, que només viu, és a dir, amb un tant per cent l'equilibri. Jo diria l'equilibri i el relativisme. És a dir, el relativisme és realisme, que és la gran lliçó de l'univers. Sempre hi ha una acció i una reacció. Fins i tot la mort, té el seu cantó positiu. Pensa en el que sigui, des de deixar de patir, que és una visió una mica estoica, diguéssim, fins a, pel creient, doncs la vida eterna, no? És a dir que fins i tot això té tot, i el bonic de la vida, una cosa bonica de la vida, és buscar i què tindrà això de, diguem, de desavantatge. O bé, i què tindrà d'avantatge, Perquè si tu tens mal de panxa, vol dir que segurament has menjat.
Per tant, en podríem treure de tot això que, de fet, ser més mental o més emocional o més corporal, sí, té, no és ni millor ni pitjor, sinó no. En tot cas té uns punts forts i uns punts fluixos.
I cal potenciar els forts i alerta els febles, no? Alerta
I què passa perills. Quan el cap diu una cosa i el cor en diu una altra? Quan no hi ha coherència entre aquests tres centres, entre aquestes tres intel·ligències humanes, podríem dir. Què fa un coach quan es troba al davant una persona que una cosa, el cap diu una cosa, l'emoció en diu una altra i el cos fa el que pot.
Aquí, clar, depèn de la tipologia, explorem de diferents maneres, eh?
Busca la metodologia del coaching, diríem. Busca que hi hagi coherència entre aquests tres centres.
Mira, a vegades utilitzem algun recurs. Per exemple, ara se m'està acudint el cas d'una persona, ara, per exemple, coses que són pròpies, no? Doncs una persona que vulgui fer un canvi professional, d'acord? Perquè... Uh-huh. El que passa és que a vegades, avui en dia, fer un canvi professional és un risc. Uh-huh. Però
és més arriscat que en altres moments.
És molt
potser.
Arriscat, uh-huh. Però hi ha gent que ho està passant molt malament en els seus llocs de treball, perquè, no sé, ara penso, per exemple, en casos que gent de banca, que són d'aquests que venen, eh? Clar, et trobes que igual has de treballar d'una manera desalineada amb els teus valors. Ostres, això és fumut. És fumut. I quan cada dia estàs gran part del teu dia fent coses a contracor i, a més, desalineat amb els teus valors, que això és una cosa molt gruixuda, arriba un moment en què això és insostenible. I aquest punt arriba un moment que tot té un límit, llavors la persona es planteja la possibilitat de fer un salt, mm-hmm. perquè allò ja arriba un moment que no es pot aguantar. Aleshores, clar, el cap et diu una cosa, i a el cap també són les persones, no? La gent que t'envolta, i el cor et diu una altra. Llavors aquí a vegades hi ha eines que d'una manera molt sistemàtica t'ajuden a explorar tot des de tots els vessants. Per exemple, una eina molt coneguda o un model molt conegut és treballar des del pensament lateral, no? Hi ha la proposta de l'Eduard de Bono amb els 6 barrets per pensar.
Què vol dir això? A veure, no sé si es pot ràpidament fer un exemple pels que no coneixen aquest model.
Els 6 barrets per pensar és una metodologia del que és el pensament lateral que et permet explorar una decisió, per exemple, deixo la feina o no, val? Que allò d'un dia penso que sí, l'altre dia que no, i, els 6 barrets és... comencem pel barret blanc, que és fets objectius en relació a la teva decisió. Doncs que estem en època de crisi.
O sigui, d'alguna manera és com si em posés aquell barret...
Em poso el barret de
l'objectivitat. Vinga, i ara vaig a dir coses...
Que siguin
absolutament objectives, fets que, sobre fets. Aquest tema que em
fets
pregunto.
Fets que siguin inqüestionables. Mm-hmm. Doncs a l'època de crisi, que jo ara tinc un sou segur a final de mes, que ara em puc pagar la hipoteca, que tinc una família i tinc dues criatures, això són fets. Mm-hmm. Val?
Llavors canvio de barret.
Canvio de barret. I llavors em poso el barret, pot ser amb l'ordre que vulguis, eh? Em poso el barret vermell. Mm-hmm. El barret vermell és els de les emocions. Com em sento? Doncs em sento un desgraciat. Em sento un esclau de les circumstàncies, em sento una víctima, sento que tinc ganes de volar, estic enrabiat, uh-huh. Explorar tota la part emocional, no?, de les emocions que realment estic vivint i sentint en aquesta, uh-huh. en aquesta situació.
Prenc nota de tot això, eh?
Ho posem com molt esquemàtic, apuntem i tot queda molt ben definit.
Canviem de barret. Quins altres barrets
ens
hi hauria?
Ens posem el barret verd. Uh-huh. Ens posem el barret negre.
El negre.
El negre és, en el pitjor dels casos... en el posar-nos allò chorreando de sangre, què és el pitjor que pot passar? Tant si prenc la decisió com si no la prenc. Uh-huh. Llavors, el fet de prendre la decisió, en el pitjor dels casos és que realment després acabi sent una decisió equivocada, uh-huh. que després acabi veient que aquest pas no l'hauria d'haver donat en aquest moment. Uh-huh. Bla, 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 bla. I totes les coses en el pitjor dels casos. Uh-huh. Després hi ha el barret groc, que és en el millor dels casos. Allò, en el moment més flower power, allò que sortís tot perfecte, en el millor dels casos, què podria passar?
I els altres dos barrets encara ens quedaria...
Ens quedaria el verd, que és la part més creativa, uh-huh. més d'allò de dir quines possibilitats té el decidir fer un canvi, totes les possibilitats, uh-huh. i després el barret blau, que és el més de síntesi. És a dir, en tot això que acabo d'explorar, realment amb què em quedo? Després d'haver fet tota l'exploració, l'últim sempre és el blau.
Seria dir, quin d'aquests barrets és més a la mida o és el que pesa més?
Sí, fer una mica de barem i arribar a una conclusió, però havent contemplat totes les possibilitats.
Aquesta eina seria igual d'útil per una persona més mental, per una persona més emocional o per una persona més de visceral?
Aquest és útil per a tots, perquè toca la part emocional, toca el mental, i aquest és l'interès, que així els toquem a tots.
Doncs ara ens falta també nosaltres tocar un barret, que és el barret del Jordi, que ens porta la secció que es diu...
De cap i de nou, paraula de coach.
Justament paraula de coach, avui que també estem parlant de coach.
I Jordi, avui ha sortit tens... molt.
Avui,
mira,
avui estàs...
Jo
estàs
sé, estic amb la meva salsa. I permeta'm que em posi el barret blau, el de la síntesi, que és una especialitat meva, i amb el temps que tenim seré breu, vale?
Vinga.
Mireu, jo estic molt d'acord, sóc molt partidari que l'acompanyament d'un coach amb un coachí es familiaritzi...
Amb un què?
Coachí.
Què vol dir això?
Jo em sento insultat, amb aquesta paraula.
No, t'ho he dit.
Això té res a veure amb els coixins, això.
No l'acompanyant, d'acord?
Ni els coixinos.
Doncs
el coixí és el client o és
la persona que
acompanyes. És llenguatge de coach.
Doncs es basa en la dialèctica.
El coach i el coachí.
Això mateix, coach i coachí. Doncs es basa en la dialèctica, en aquest diàleg. Llavors, una de les situacions que jo m'estic trobant des de fa un temps és que quan formules aquestes preguntes que han de ser interessants i que penetrin en la seva consciència, en el seu despertar, és que et poden dir depèn. Que vostè és impulsiu, fem-ho ràpid. Depèn, és que hi ha vegades que sí o no. Que vostè... I surt molt aquest relatiu concepte que és depèn.
Que no, llavors, no em vull mullar, no?
Sí, és molt bo també a transmetre a les persones que tenim tendències. I les tendències no són absolutes. Llavors, és molt bo també diferenciar en aquest programa aquestes tipologies que tots tenim a dins, en alguns percentatges, però que ni més ni menys que arriben a ser tendències. Amb aquesta paraula primera ens...
La Maritina ens parlava de predominància.
Predominància,
que també
molt
és una,
bé.
No és que sigui o una cosa o l'altra, sinó que predomina, hi ha una tendència,
exacte.
Em sembla que és bo i acurat ser posar aquesta...
I aquesta tendència on predomina? Segona reflexió, en una unitat. No deixem mai de ser una única unitat, on sí que pot ser que tingui més prevalència aquesta tendència o aquesta dimensió, però que cal també preguntar-nos, això que destaca en tu et connecta als teus valors? Això que destaca a tu et trobes a gust? Et connecta a la teva essència? És molt bo que en aquest diàleg el coach vagi transmetent a la persona que està acompanyant i que prengui consciència per ella mateixa a través d'aquest diàleg que intentem curtir i produir. I la tercera reflexió, també senzilla, em va venir el cas de que moltes persones sempre diem que jo en el primer minut ja sé per on va aquesta persona, que són les famoses primeres impressions que tot tenim. Clar, un coach, jo crec que en aquell moment ha d'aparcar el tema de les primeres impressions, tot i que n'hem de tenir, som humans i n'es podem tenir, però que hem d'intentar elaborar molt més un procés, viure aquest procés i fer aquest acompanyament per no etiquetar. És molt important no córrer perquè també una persona juga amb els seus nervis, pot jugar amb un silenci. Sí que és bo que cadascú, donada la seva preparació, pugui anar veient per on van els trets, però és molt important que no tinguem aquestes sensacions o teories que estan, que en 7 minuts una persona està capacitada per dir tornaria a veure l'Oriol o no el tornaria a veure. Connecto amb l'Oriol o no tornaria a connectar. En 7 minuts es veu que el cervell, s'han fet aquestes proves que es fan en neurociència i es connecten unes àrees o es desperten unes àrees diferents segons la reacció que tens amb una persona.
En 7 minuts ja tenim una...
Fem
una imatge de si amb aquella persona d'alguna manera hi haurà menys en quant a relació, en quant a amistat, en quant al que sigui.
Hi ha una tècnica de coneixement de cites curtes i són 7 cites en 7 minuts. I amb això, que es creen en locals, en associacions, on tu pots dir, jo voldria conèixer aquesta persona o no. No m'ha causat aquest interès.
Clar, aquí hi entra també una sèrie de prejudicis, no? Un component de prejudici,
exacte.
Que no dones l'oportunitat a aquella persona...
I un coach l'ha de donar aquesta oportunitat, sobretot de coneixement i de diàleg. Acabarem tres frases que relacionen...
Un coach, jo diria que... I tothom, no?
I tothom, o sigui, també... correcte. Tothom. Sí, ara com parlant des del vessant laboral. Tres frases que us vull compartir també perquè cadascú pensi sobre el cos, el cor i el cap.
Vinga,
vale?
La primera, una per cada una.
Sí, del cap és molt famosa, la va dir René Descartes, cogito ergo sum, penso, després existeixo.
Per tant, més que després seria...
O per tant, exacte.
Així és il·lativa, sí.
Sí. El que passa que en castellà...
Per tant, en castellà és luego existo, però en català seria... Penso, dedueixo, per tant...
Després, sobre el cor, que també hem dit abans una pregunta que hem formulat, com una persona que predomina l'emoció es pot connectar també en les seves racionalitats, no? Doncs Blaise Pascal, un francès, matemàtic i filòsof, va dir que el cor té raons que la raó ignora, que no pot entendre. Aquesta també és maca, vale? Que la tinguem present. I Aristòtil, pel que feia el cos, va dir que el cos és l'instrument de l'ànima. Que ens quedi ben clar que tothom, donada les èpoques que ha viscut i les teories que ha vist més predominants, ha transmès també punts positius al cos, al cor i al cap.
Doncs els integrem. Jo no sé si la Meritxell estaria d'acord amb... Si féssim una petita variació d'aquesta frase del cogito ergo sum...
Cogito ergo sum.
No sé si estaria d'acord amb dir que les persones més predominantment pensants dirien penso, per tant existeixo, si les persones emocionals dirien sento, per tant existeixo, i les persones més corporals, actuo, faig, per tant existeixo.
Tenint en compte les tipologies, sí. Aniria per aquí.
El psicòleg què hi diria?
Jo coneixia,
d'acord? No,
escolta, jo coneixia un
absolutament.
Jo coneixia un coix que ho deia cogito ego sum. No, el coneixia, molt bon humor.
Això era veritat.
Sí, sí, cogito, cogito ego sum.
Per tant, soc.
No, ego sum. Jo soc coix. No ergo, no, ego.
Això s'ha de saber llatí, eh? Això ja és de
tercer.
Bé, ens tornem a posar el barret de color blau, però ara hi ha el definitiu, perquè ara sí que és l'hora de respondre a la pregunta inicial que hem fet avui al nostre programa, que la tinc per aquí. Aquí tinc el paper. Què hem de tenir en compte en el nostre procés personal segons si ens regeix el cos, el cor o el cap? I aquesta és la resposta.
I tu, saps com ets? Treballes perquè les coses que vols es facin? Puja't al teu propi vehicle i fes-lo anar. Compromet-te't per circular i fes circular la teva vida. De quina manera et relaciones amb el món? Vols fer coses? Resoldre des de l'acció? Necessites parlar i ser escoltat? T'agrada replantejar-te les coses? T'agafen atacs d'importància. Ho veieu? Preguntes i més preguntes, perquè cadascú trobi les seves respostes. Responsabilitza't del que fas, penses o sents. O sents, seguim circulant.
Seguim, però ja per 15 segons de no res. Meritxell Obiols, moltes gràcies per haver estat aquí.
Igualment.
Si algú vol saber més de tot això que hem parlat, el llibre Coaching para Todos, de Plataforma Actual i de la Meritxell Obiols. I l'Alejandro Fiol. Doncs el deixem. Adeu, Esteve, adeu, Jordi Casado, adeu, Jordi Carretero. Fins dimecres que ve.
Són